Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix en aquests moments al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença arriba després de les manifestacions multitudinàries de suport a Ceuta i de la polèmica per un informe policial que apunta una participació activa de les forces de seguretat marroquines en l'entrada de migrants. Sánchez ha tornat a defensar que no hi ha raons de pes a hores d'ara que acusin directament les autoritats del Marroc de l'execució o organització d'aquesta entrada.
Como he dicho antes, puedo garantizarles que ninguna de estas instituciones, tampoco el servicio diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional ha entregado al gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio. Ninguna. Pero en fin, todas las unidades competentes del Estado están investigándolo. Como saben ustedes también, está judicializado, señorías. Y pueden tener ustedes la certeza de que compartiremos lo que descubran con total transparencia, como hemos hecho siempre.
El president haurà de respondre també a les crítiques de l'oposició per la gestió d'aquesta crisi que va provocar, recordem, l'entrada irregular de milers de persones els dies 30 i 31 de juliol. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, reuneix avui amb USTEC i CGT, sindicats convocants de la vaga d'inici de curs. Seran dues trobades per separat amb cadascuna de les organitzacions sindicals. Aquestes reunions arriben després que la consellera es trobés el dimarts amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària en el marc de les trobades de seguiment de l'acord que tots tres van signar al maig. Segons la conselleria, s'han complert el 96% dels acords signats llavors previstos a inici de curs. I pel que fa a la mobilitat, dos carrils estan tallats a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió que transporta productes congelats. El tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès i a causa de l'incident se circula amb congestió amb 11 quilòmetres de retencions. La incidència provoca també afectació viària a la B30 paral·lela a l'AP7 entre Badia del Vallès i Sant Cugat del Vallès. A banda, també un camió volcat talla la ronda litoral de Barcelona, la B10, en sentit Llobregat i provoca quilòmetres de retencions mentre els bombers treballen per treure'l del mig. I una dona de 51 anys ha mort en un accident de trànsit a l'A27 a Valls. El sinistre es va produir ahir al vespre quan un turisme i una motocicleta amb dos ocupants van col·lidir per encalç. La passatgera de la moto, veïna de Perafort, va morir mentre que els dos conductors van resultar ferits menys greus. Amb aquesta víctima ja són 89 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit enguany a les carreteres catalanes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són 4, 4 i 2 són 6, escola arreglada i frustrada. No parles ni jugues si no tens permís, la creu, la sotana i la vara. Conjuguem presents imperfectes, li restem la X al futur. Castrem a les feres, als centres, força de treball del segle XXI. Hem planificat les...
10 del matí, gairebé 4 minuts, moment de connectar amb Ràdio Televisió Cardedeu, amb l'Enric Rubió, per saber, per continuar l'Obert per Vacances i saber què en penseu d'això de la tornada a l'escola. Enric, bon dia.
Bon dia de nou.
Bon dia. Tenim ja oients preocupats o contents?
Doncs mira, tenim una mica de tot.
Sí.
I el que també tenim són infants que ens han enviat àudios al WhatsApp del programa.
Aprofiteu, aprofiteu, que encara esteu de vacances. Triomfeu a l'Obert.
Doncs sí, va, anem amb ells, que ens ha fet molta il·lusió, realment, sí. Tenir aquí les seves veus, perquè al cap i a fi, escolta, són els principals afectats, clar, no ens enganyem. Clar. És el que els hi canviarà la vida, ja que des del principi fins a final de curs passarà a ser segurament personetes noves. Així que... I més amb un any d'aquestes edats, no? I quan tant. Són ben menuts. Així que va, anem amb el primer, ja veuràs.
Ai. Jo sóc l'Ona de l'escola Les Aigües i vull tornar a l'escola per veure la meva mestra i els meus amics, però per l'altra part em fa una mica de mandra perquè ja començar el curs ens fiquen exàmens. Adéu.
Que mona. És que, home, no s'ha de fer això. Escola no. De l'Ona, que ja no recordo com es diu, no fiqueu exàmens només començar curs?
No, poseu-hi Santa Tecla. Eh? M'ha encantat això, eh?
Escolta, no pot ser, però tu imagina't, arribes i et fan un examen. No.
Molt malament. Escolta, ja tindrem anys de patiment després per pagar impostos, per aclarir l'hisenda, per... No, ara mateix.
Ara disfruta. L'Ona feia veu de molt joveneta, eh?
Molt joveneta.
Sí.
Si no m'equivoco, ara... És que no me'n recordo la que ens ha dit, però crec que està sobre els 10 anyets, una coseta així.
Molt bé.
Sí, sí. I aquí tenim la seva germana petita, la Laia, ja veureu.
Ui, quin fart de jugar s'han fet aquest estiu, aquest parell.
Sí, sí.
A veure.
Jo sóc la Laia i vull tornar a l'escola de les aigües per veure els meus amics. Adéu.
Ella, clar, és més petita, no té exàmens.
No té exàmens.
És un xollo, això.
Això t'anava a dir, sí, absolutament, eh? No té exàmens, té moltes ganes de tornar-hi.
Clar,
sí.
ja t'arribarà. Quan arribis a l'edat de l'Ona, ja veuràs, ja.
Veus, Núria, això és una cosa que tampoc tenim nosaltres quan arribem. No tenim exàmens, que això està bé, eh?
Sí, és veritat. Bueno, mira, ja ens imaginàvem una cosa així, de que sí pels amics, bàsicament els amics. I deia l'Ona per la mestra, també. És un goig, que tu ets mestra i et diuen que els alumnes tenen ganes de veure't. És fantàstic.
Això és un goig, i sobretot en aquelles edats, no?, que a vegades passa, no passa a totes les escoles, però que hi ha una professora que va acompanyant els infants a mesura que van creixent, no? S'agafa un vincle espectacular, passa a ser algú de família, de fet, en veuen més hores el professorat i o aquesta mestra que la família i els propis pares, no?, al llarg de l'any. Llavors, des d'aquí, doncs, també, mira, felicitar aquestes professores i professors que es fan estimar i fan una feina brutal. I precisament parlant d'ells, t'haig de dir que tots els missatges que hem rebut han estat amb aquesta línia, una miqueta en clau de conflicte, no?, que hem estat vivint aquest últim any, i que sembla que no les tenen totes en que aquest any s'acabi. Així que, mira, la Laura ens diu, ens escriu: esperem aquesta temporada amb incertesa i molt poca o cap confiança amb la classe política.
Clar, estan els mestres allò en pla de veure'ls venir, no?
Sí.
Al final els nens són el seu mal menor, moltes
vegades. Sí. Laura, aquesta confiança, és a dir, que no és només dels mestres, hi ha altres classes que també tenen poca confiança.
Sí.
Tenim en Mateu de Piera, mira, Catalunya Central, que diu: com a pare espero que enguany s'escoltin les demandes dels professors, ja que no són més que una demanda clara per uns millors dels nostres infants. Mira, m'agrada aquest missatge, perquè al cap i a fi, moltes d'aquestes lluites socials, a vegades hi ha gent que els hi pot molestar, perquè afecta el dia a dia, no? Però són claps per tota la societat, no només per ells, al cap i a fi.
I els pares jo crec que també se n'adonen, de les dificultats que pateixen els centres educatius a l'hora d'estar amb els nens, no? Doncs això, la sobresaturació a les classes, de les ràdios i la falta de personal i coses d'aquestes, les calors, les calorades, la poca ambientació que hi ha, adequació a les temperatures que hi ha a les aules, bueno, això a casa també es nota després.
Sí. Home, et diré que jo conec famílies amb un sol infant que estan ja saturades i sobrepassades. Imagina't un professor a aula en un lloc que han d'estar quiets, no? Doncs déu-n'hi-do. I mira, i acabem aquesta mitja part, no? Aquesta comunicació per la Glòria de Barruera. Aquí anem amunt, eh? Aquí anem amunt.
I diu... No són els de Barruera.
Mira, Barruera estaria una mica abans del túnel del Cadí.
Sí.
I és una entrada d'Aigües Tortes, podríem dir, el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estanys de Sant Maurici.
Sí, que és amunt.
Preciós, sí.
Sí, xulo? Vale.
Oh, una meravella. I diu: no deixa de ser un trasbals per la família, però també esperem la rutina amb ganes.
Clar, la rutina, aquí està, sí. Després ens cansem de la rutina, però de moment la necessitem.
Sí, és així, no? Haig de dir que hi ha pares que també hi ha una mica també aquest clam, no?, que es diu amb la boca petita, però de dir: ostres, una mica de temps per nosaltres, eh? Que, evidentment, estimen embogeria els fills, però també està bé tenir una mica de temps, no? Molta gent sí que també es diu això. Doncs ja ho veus, hem tingut de tot.
Molt bé, doncs ho seguim preguntant, com viu això de la tornada a l'escola, o fins i tot si teniu algun record de quan la fèieu vosaltres, no?, quan éreu més menuts i tornàveu vosaltres al col·le, si ja en teníeu prou de vacances, si ja teníeu ganes de veure els amics, no ho sé.
Exacte.
Jo crec que avui en dia, abans s'enviaven cartes i era més difícil, avui dia la canalla està connectada ja directament amb el mòbil moltes vegades i ja no troba falta dels amics, no?
Aquelles cartes, encara conservo
jo. Sí, jo també.
Sí. Vols que et digui el telèfon del programa?
Igual és més interessant pels oients, no? Sí. Que les nostres cartes, digues.
Mira, et dic el telèfon, ja el tinc apuntat ja cada dia, és el... perquè ens envieu els àudios, volem escoltar els vostres fills, filles, a vosaltres, a tothom, que és el penúltim dia de programa, i és el 696-16-46-65.
Molt bé. Mira, jo no darrer punt, perquè no m'he pogut estar de buscar Barruera. Barruera, que es veu que abans es deia Vallsursera, i és...
Uau.
La vall dels ossos. Per tant,
i tant.
Hi deu haver ossos.
Sí, 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 al Pirineu, de fet.
Sí,
sí, sí, jo de fet tinc molts amics per aquesta zona.
També,
per aquells vorals, i es veu que sí, que les xifres superen bastant les xifres oficials d'ossos que hi ha per dalt. Sí, sí.
Doncs vinga, m'ho marco també al mapa de llocs per anar ara, que començarà Kansas. Molt bé,
Barbara. I tant que sí.
Ai, Enric, moltes gràcies. Tornem a connectar a les 11.
A reveure, fins a les 11.
I ens quedem encara amb el tema del dia, parlant d'això de la tornada a l'escola. Mira, més xifres. Aquest 8 de setembre, dimarts, mira, serà dimarts de la setmana que ve, 1.600.000 alumnes i 52, perquè aquests 52 també compten, eh? Per una banda, 1.600.000 alumnes, per l'altra banda, 85.052 docents tornaran a les aules per començar el curs 2026-2027, després de totes aquestes setmanes de vacances, que alguns se'ls han fet llargues i alguns se'ls han fet curtes. Com es presenta la tornada? Doncs ho saben els companys de Domenys Ràdio, concretament la Laia Batlle.
M'ha anat bé l'estiu. I el que més m'ha agradat de l'estiu és estar amb la mama, el Cesc i jo. Anar a l'avió, anar a la platja i jugar amb la Martina.
Doncs l'estiu molt tranquil, per casa uns dies, perquè no pots marxar sempre, i després hem agafat un avió i hem fet una miqueta de vacances fora de casa, que també va bé, i així ens desconnectes una mica, perquè a casa sempre tens la feina de casa, no? Però bé, un estiu aprofitat.
L'estiu m'ha anat bé, he treballat, he anat de vacances, he gaudit amb els nens. Bé, hem anat a la piscina, hem anat a la platja, hem anat a l'Aragó, hem anat a Comarruga, hem patit una calor infernal.
L'estiu ha anat molt bé, és la temporada que més temps passem en família, així que genial, i hem fet alguna sortieta, i després doncs temps per estar a la piscina, anar una miqueta a la platja, i la veritat que molt content.
T'explico un secret, estic molt alegre, contenta i feliç. Para l'orella que entendràs la raó. Comença l'escola i ves quina emoció.
Sí, perquè juguem amb els nens i és superguai. I juguem al pati un munt d'estona.
Jo no tinc tantes ganes que comenci l'escola perquè et posaran més deures i aniré a segon, que encara et posen més deures.
Jo no tinc massa ganes de començar l'institut, la veritat, ja que aquest any hauré d'estudiar bastant, he fet batxillerat, però també hi ha la part bona que al final per aconseguir l'objectiu d'arribar a la universitat s'ha d'estudiar, per tant, no tinc massa ganes, però també s'ha de fer.
Tornar a la rutina, als teus hàbits, ja que torni a fer una miqueta de fresca, doncs també s'agraeix, i penso que serà una bona manera de començar a tenir una miqueta ja de calma.
Sí, per un cantó sí que tinc ganes que comenci a l'escola, per començar amb les rutines i que tot estigui més organitzat, però l'altre, sap greu, no?, perquè els nens també estan més a suaire i van fent, tot i que ells han fet casal.
Per una banda, tinc ganes de que comenci un altre cop la rutina i comenci l'escola, perquè és una qüestió de tenir horaris i fixar més o menys el que es farà i estar tot com una miqueta més controlat. Però per l'altra banda, també l'època de l'estiu és quan més descontrol horari hi ha i, per tant, no està tot tan marcat i dona moltes més possibilitats.
Tenir una miqueta clar el que s'ha de fer durant el dia a dia, no? Quan ja tens la rutina agafada, però és molt fàcil i no cal pensar massa en què toca fer avui, perquè ja ho tens claríssim. A l'estiu tot això es desdibuixa una mica i potser trobes a faltar això, seure una mica més a taula amb tranquil·litat, menjar una miqueta més saludable, perquè a l'estiu se't descontrola.
Jo el que trobo a faltar a la rutina és que, per exemple, alguns dies en totes les vacances que són llargues, doncs hi ha dies que, per exemple, no quedes amb els amics, no fas res, i també doncs al final t'acabes avorrint una mica perquè trobes a faltar la rutina, compartir cada dia faràs alguna cosa i li trauràs profit al dia.
El que he trobat a faltar de la rutina són els horaris, perquè sobretot quan estàs amb adolescents ja no saps ni a l'hora que entren a casa, ni quan surten, ni què fan. Per tant, és bastant descontrol. I els nens petits, doncs, al no tenir horaris, al final el comportament seu és pitjor, per dir-ho d'alguna manera, que si tenen uns horaris més marcats. Però bueno, és llei de vida i hem de gaudir de l'estiu.
He trobat a faltar anar a hoquei.
Comença l'escola. Ai, ves quina emoció.
Doncs sí. Aquest proper dimarts 8 de setembre arrenca el curs escolar i famílies, professorat i infants estan preparant la tornada, tot i que alguns trobaran a faltar l'estiu. Des de l'Escola d'Infantil i Primària als Quatre Vents de Sant Jaume dels Domenys, la seva directora, l'Anna Vidal, ens ha explicat que s'oloren les ganes de tothom de tornar a la rutina.
Sí, clar, ho percebem, però no només és que ho percebem de les famílies, és que nosaltres també tenim fills i també tenim moltes ganes de tornar a la rutina, de tornar amb uns horaris i evidentment, doncs, les vacances sempre van bé, però sobretot per agafar forces, per tornar amb aquesta rutina que, ja et dic, com a mestres i com a mares, veiem molt necessària. Als nens els encanta tornar a l'escola i tornar a la rutina i després de tantes vacances, no? Ho esperen, la veritat que ho esperen, no és cap problema. El primer dia és un dia d'alegria, de retrobaments i molt bé, cap problema.
Els centres educatius són un petit engranatge que funciona gràcies a la tasca del professorat i per aquest motiu, aquesta primera setmana de curs, es fan moltes reunions per programar els propers mesos, marcar-se objectius i esperar l'arribada dels alumnes.
Nosaltres en aquest sentit ho tenim molt fàcil perquè la veritat de tot el claustre, crec que serem 21, no tenim cap incorporació nova, som una gran família ja, ens coneixem tots i això facilita moltíssim les coses, no? És una miqueta començar ja a organitzar una miqueta tot el que és el calendari, les matèries, les aules, bueno, clar, hi ha una sèrie de coses que s'han de parlar i és el que fem només arribar. I després ja cada mestre se'n va a la seva aula i comença a preparar i comença a demanar les necessitats que tingui i ja està. I després, a l'endemà, ja ens reunim amb els coordinadors de cicle, que són els representants de cada cicle, per ja atacar més directament aquelles necessitats i mirar els objectius que ens plantegem i, bueno, i ja està, anar fent.
Un curs que, com l'any passat, arriba marcat per les vagues de mestres. El col·lectiu demana més recursos humans perquè cada vegada hi ha més infants amb necessitats educatives especials a les aules.
Aquí hi ha dos temes a parlar. Un és el tema de l'adhesió al manifest del Baix Penedès, que a la nostra escola l'any passat ens hi vam adherir, però sobretot per portar a terme les accions d'aquest curs. I aquest manifest, que estem la majoria d'escoles del Baix Penedès, doncs parla de que no es faran sortides, no es faran colònies, les graduacions seran internes, a més les publicacions al blog seran molt reduïdes, els mestres no farem formacions amb el departament, saps? I llavors aquest és l'adhesió al manifest. I per l'altra banda és la convocatòria de vaga pel dia 8. Clar, es vol continuar fent arribar això, saps? Al departament, a les famílies, a tothom, no? Que per treballar millor i perquè els nens aprenguin millor i sobretot per atendre els nens amb necessitats educatives que requereixen moltíssima atenció, necessitem recursos humans a les escoles. I llavors, doncs clar, jo suposo que els sindicats, doncs, perquè se facin ressò de les coses, doncs patapam el dia 8. Ara veurem quin seguiment té.
Tot i que deixem un calorós estiu enrere, arriba el que se n'hi diu el petit gener. El mes de setembre marca l'inici d'un nou curs que des del centre de Sant Jaume dels Domenys entomen amb molta energia.
Molta il·lusió, molta alegria, com sempre, i amb moltes ganes. No, nosaltres aquí a Sant Jaume la veritat és que estem molt bé, vull dir, ja t'he dit, tenim el claustre de mestres que som una gran família, que tots treballem pels nens amb molta il·lusió i que són sempre la nostra prioritat, tant de famílies com de mestres. Tenim molt clar que el nostre centre d'interès són els nens, uns nens que es fan estimar moltíssim i la veritat que jo sé que hi ha molts mestres que ja tenen moltíssimes ganes de veure'ls i sé que hi ha molts nens que tenen moltes ganes també de tornar aquí a l'escola. Per tant, jo crec que serà, doncs, un bon curs pel clima que respirem i les ganes que hi posem.
Que xulo, doncs fins i tot jo tornaria a l'escola de Sant Jaume dels Domenys. Molt xulo el reportatge també que han fet els companys de Ràdio Domenys. I en fi, que us el volíem, i avui ve a tomb perfectament, era el reportatge que il·lustra el tema del dia, si tenim ganes o no de tornar a l'escola de Domenys Ràdio, la companya Laia Batlle. Moltíssimes gràcies. Seguim endavant i d'una punta del país anem cap a l'altra més o menys, eh? Tampoc és que estiguin tan allunyades. Altafulla. És la connexió diària que establim amb l'Eduard Virgili d'Altafulla. Eduard, bon dia.
dia, Núria, què tal, com estàs?
Bon dia, bé. Escolta, escoltant ara el report de Sant Jaume dels Domenys, jo crec que toca demà, per ser l'últim dia, potser que visitem alguna escola o què?
Demà visitarem una escola.
Sí?
Tens tota la raó. Sí,
mola.
Com s'estan preparant ja els docents de cara, doncs això, a l'inici de curs, amb aquest interrogant que hi ha, al voltant del dia 8.
Sí, de
si hi haurà activitat lectiva o no amb motiu d'aquesta vaga.
Doncs això toca demà, ja tancarem nosaltres, tancarem l'Obert amb aquesta connexió des d'una escola en directe per saber com enganxen els gomets i tot això, com preparen l'aula. Però avui toca parlar i conèixer l'associació Egueiro. Presenta'ns-la tu mateix, Eduard.
Mira, jo hi he arribat ara tot just fa una mitja horeta. Us saludo des d'un indret que és molt proper a la ciutat de Valls. Sóc a la seu d'aquesta entitat que fa més de 4 dècades que treballa en l'àmbit de la rehabilitació, la formació i la reinserció social. I reconec que aquesta entrevista d'avui té una mica de trampa, perquè quan un arriba aquí pot pensar que parlarà d'una entitat social, de tractaments, de rehabilitació i de reinserció, però també hi ha un hort, hi ha tallers, hi ha eines, hi ha formació i sobretot hi ha persones que estan intentant tornar a construir una vida. I és aquí on tenim en Jaume Vilanova, que és el director de l'associació Egueiro. Senyor Vilanova, bon dia i gràcies per rebre'ns.
Bon dia i encantat de tenir-vos aquí.
Li proposo justament començar per aquí. Quan una persona arriba a Egueiro, què és el primer que necessita? És més important ajudar-la a deixar enrere el problema que l'ha portat fins aquí o començar a construir immediatament una vida nova?
Arribar a Egueiro no és senzill, no és senzill perquè s'han de prendre decisions i quan una persona ens demana ajuda és perquè té problemes i si té problemes està en una situació complicada. Per tant, al final el que intentem quan una persona ens arriba aquí és acollir-la el millor que sabem, amb escalf, amb calma i deixar que els dies ens puguem anar coneixent i puguem anar veient de quina manera els podem ajudar. No?
Què troba una persona quan arriba a Vic? Jo he de reconèixer que, Núria, per evitar allò que ens passa de vegades, que perdem la connexió, ara hem entrat en un despatx on ens hem connectat a la fibra òptica i així ens curem en salut abans no haguem de lamentar res. Però el senyor Vilanova ara m'ha portat a fer un tour per les instal·lacions, per aquest hort, per una zona d'aparcament de vehicles clàssics, he entrat al taller, he vist molts joves també per tot aquest entorn que treballaven, que es formaven. Què es troba aquesta persona que arriba a Egueiro per primera vegada?
El que es troba és projecte, és a dir, la idea de que tot es pot solucionar, quasi bé tot es pot solucionar, potser no de la manera com voldria, però que hi ha garanties, que hi ha possibilitats de fer una vida normal i inserir-se social i laboralment, no? Aquí el que no fem és no fer res, per tant, el que has vist activitats perquè no estem mai parats, els que no poden treballar doncs aprofiten d'estar aquí doncs per aprendre coses que els hi puguin ajudar després a trobar feina, a agafar hàbits com la puntualitat, la neteja, recollir les eines, etcètera, i anar definint també de quina manera o cap a on volen orientar també aquest projecte de reinserció, no?
De fet, es parla molt de reinserció, de rehabilitació, paraules que poden sonar una miqueta abstractes, però que són molt importants perquè una persona realment pugui tornar-se a relacionar en una societat, en un col·lectiu. Vostès treballen amb equips de diferents àmbits, com poden ser la medicina, la psicologia, l'educació social, el treball social. És molt important que hi hagi aquesta mirada conjunta.
Totalment. Vull dir, no podem escapar d'una realitat, vull dir, els trastorns addictius, que és realment el que tractem en una major part, no únicament, però en una part important, és una malaltia i com a tal s'ha de saber tractar, s'ha de saber diagnosticar i s'ha de saber orientar cap a una solució. Vull dir, no és només fer un tractament, és el que deies tu, no? Vull dir, es tracta de fer una inserció laboral, però també lluitar amb el problema de l'habitatge, lluitar amb el problema de ser acceptat de nou a la societat, de tancar estigmes, i per això necessitem també comptar no només amb un equip intern, sinó amb la societat. I això aquí a Valls, on estem molt, molt contents doncs dels anys que portem i de sobretot del suport, no només de les de l'Ajuntament i de diferents entitats de tot tipus del territori, sinó el més important, que és de la gent, de la ciutadania de Valls.
A més, donant servei també a joves que els arriben des de Tarragona i d'altres indrets del nostre territori. M'explicava que els últims anys estan ajudant també a les persones nouvingudes al nostre país. I per acabar-nos de posar en context i que l'audiència sàpiga ben bé quin és el servei que ofereix Egueiro, val a dir que és l'únic centre acreditat pel Departament de Justícia per tal que molts joves puguin, no sé si dir complir condemna o sí. Rehabilitar. Això m'ho explicava ara abans d'entrar en escena, tot just, eh?
Bé, s'ha de tenir en clar això, no? Que Egueiro no tracta només un col·lectiu en concret. Dius, evidentment, el nostre ADN, el nostre sentit des de la Fundació és tractar trastorns addictius, però no tots els que estan a Egueiro tenen problemes addictius, eh? És el que deies. Vull dir, evidentment, hi ha una part d'usuaris que tenen aquesta problemàtica i tenen equips específics que ho tractem, i després també tenim el tema que comentaves de nouvinguts, dos nens que estan depenent de l'administració, que estan tutelats, que són menors d'edat i que tenim uns pisos anomenats de transició a la vida adulta, en el qual els preparem entre 16 i 18 anys per la majoria d'edat. I després, arrel de treballar amb aquest col·lectiu, vam anar trobant casos de nanos, doncs, que literalment es quedaven al carrer, doncs, per no tenir permís de treball en aquell moment, per no, manca de documentació, perquè no eren menors, per tant no quedaven acollits dins del sistema de protecció, però tampoc estaven delinquint i tampoc estaven consumint cap menes de res, vull dir, no estaven fent res dolent, simplement havien arribat aquí buscant oportunitats d'una vida millor i de cop i volta es trobaven al carrer. La nostra prioritat en aquests casos que anaven coneixent i que anaven arribant era precisament això, que no estiguin al carrer, no? Aleshores, de la xarxa de pisos que disposem els vam anar redistribuint mentre podíem anar arreglant la documentació, les hem anat arreglant, i mentre no tenien documentació venen aquí i fan aquest procés de formació que comentàvem, ja sigui bé a l'Hort o a l'Obra o al taller de restauració de vehicles clàssics que disposem, fins que tenen l'oportunitat de començar a treballar, introduir-los en el mercat laboral, ajudar-los a trobar habitatge, és a dir, tot un procés que és llarg, que és farragós, que és difícil, però que al final dona els seus fruits, no?
Núria, a mi hi ha una cosa que m'ha cridat especialment l'atenció, que és que aquí a Egueiro restauren cotxes clàssics. Senyor Vilanova, com pot una persona reconstruir-se mentre està reconstruint precisament un cotxe?
Bé, va ser una qüestió personal, que jo era aficionat, i a partir d'aquí vaig conèixer una persona que ens va ajudar, que es va quedar a treballar amb nosaltres, i jo hi veia moltes possibilitats per ajudar el col·lectiu, no? Doncs perquè al voltant d'aquest món dels vehicles clàssics hi ha tot un... associacions que fan trobades, que surten, és a dir, era una eina per socialitzar, era una eina perquè els joves coneguessin gent nova i s'aficionessin, no? I tinguessin aficions sanes i de més. A partir d'aquí vam anar creixent de mica en mica, has pogut veure els cotxes que disposem, i sobretot l'analogia, com deies, no? Que són cotxes que quan arriben aquí no serveixen per res, no funcionen, no tenen papers, també dic, com molts nanos que aquí, i que quan acabem la feina en constància, en dedicació, amb il·lusió i amb treball d'equip, acaben funcionant una altra vegada, no? És la vida, això, no? Vull dir, tornen a viure igual que arriben aquí sense papers, arriben malament de salut, arriben amb problemes legals. Fem tot aquell taller de restauració de la persona també, i pot tornar a funcionar. No s'ha de perdre mai l'esperança, i aquest és el missatge, no? Hi ha solució, costa, evidentment, però hi ha mitjans. La societat d'avui dona oportunitats, i això és molt important i molt positiu, i diu molt de la societat que tenim, no?
És una molt bona metàfora, aquesta.
Sí, sí, però és una realitat.
Núria, escolta, tu que ets de Tarragona, sí. Tu saps que aquí es restauren molts cotxes Ciata, era una factoria a Tarragona que el que es dedicava era a modificar 600, i em penso que ara hi ha pendent, senyor Vilanova, la restauració d'una Ciata Tarraco.
Sí, jo no sóc un expert, l'expert més diu Jaume, però és Jaume Cabot, que és el professor que ens porta tot el tema amb els nois, i sí, és un exemplar, per dir d'una manera una mica únic, que és una Seat Tarraco, a matrícula de Tarragona, també, vull dir, a més, i que esperem tornar-lo a veure funcionant i recorrent carreteres d'aquí de Tarragona, no? És un procés que és difícil, que està molt embrionari encara, però que ja estem treballant, ja ho has vist, no?
Egueiro fa una feina que sovint queda una mica amagada. Quin gran problema que tindríem si entitats com aquestes no existissin?
El tercer sector a Catalunya fa una gran tasca. No és Egueiro. Egueiro és una engruna. El que passa que són moltes entitats, amb molts col·lectius, i sempre penso que he defensat, i perquè he vist que de fa molts anys, que totes les entitats tenim en el nostre ADN que fem més del que se'ns demana. Estem molt amatents del que passa a la societat i tenim capacitat de reacció ràpida. Les administracions acaben reaccionant, però de vegades són les entitats les que comencem la feina, les que comencem a fer coses, no? Seria millor o pitjor, i penso que seria si hem de desaparèixer perquè no hi ha problemàtica, encantats de la vida, no? Però si desapareixen les entitats seria un empobriment en general de la societat des del problema, des d'un punt de vista humà, però també des de les problemàtiques que generarien, que serien immenses.
Tinc la sensació, però, que ens costa assumir que no tothom té les mateixes oportunitats ni parteix des del mateix lloc, i per tant, doncs, les circumstàncies personals, familiars o socials també condicionen que una persona acabi necessitant ajuda.
Evidentment, però això ens pot passar a tots. Vull dir, quan tractàvem problemes de drogodependències fa 35 anys, el perfil que venia d'usuari no té res que veure amb el perfil que ens venia després als anys 2000-2010, no? Vull dir, al principi tothom relacionava la drogodependència amb persones marginals, amb persones sense suport familiar, sense suport social, i després aquí hem tingut persones tot el contrari, amb molt de suport, formades, amb feines molt estables i molt bones, que van evolucionant cap a una problemàtica. És a dir, la gent ha anat entenent que això ens pot passar a tots en determinades circumstàncies, no? I això de dir jo això no ho viuré, o a casa meva això no passarà, és molt, molt agosarat dir-ho, no? Llavors, penso que l'única manera que tenim és de ser conscients que això està, que això passa, i que és feina de tots ajudar a tenir una societat més justa, més equitativa i més sana.
Senyor Vilanova, haurem de deixar en tot cas un apunt abans d'acabar, Núria. Sí. Egueiro va rebre el 2015 la Creu de Sant Jordi, tot just ara fa unes setmanes la medalla al mèrit al treball, i encara no fa ni un any, amb motiu del 40è aniversari d'aquesta entitat, es van crear uns premis anuals per reconèixer persones i col·lectius vinculats a l'acció social, començant pels seus mateixos voluntaris. És molt important que algú estigui disposat a donar un cop de mà, així que avui ens traiem el barret davant de la feinada que fan a Egueiro, senyor Vilanova.
Bé, em fa una mica vergonya de sentir jo, però gràcies. Ho fem des de la vocació social que tenim. No busquem els reconeixements, com deia abans, el que passa que quan arriben benvinguts, però no ens treu ni res del que hem de continuar fent, ni ens acomodem, al contrari, és una exigència de més feina encara.
Jaume Vilanova, un plaer.
Igualment, i gràcies per haver vingut.
Ja ho veus, Núria, aquesta idea que comentàvem abans, que és molt bonica, això de restaurar cotxes antics, o sigui, agafar una cosa que sembla que ja ha complert la seva vida útil, treballar-hi, tenir-hi paciència, substituir el que calgui, i aconseguir que torni a funcionar. Amb les persones les coses són una miqueta més complexes que amb un cotxe, però la filosofia de fons és bastant la mateixa.
Tot un aprenentatge de vida. Mira, a mi m'ha agradat el nom, Egueiro, dic això té arrel gallega, i resulta que no, que és grec clàssic.
No.
Significa jo em desperto, és que m'ha sonat molt gallec tot plegat. Significa en grec clàssic jo em desperto, i m'encanta la paraula, i veig que els orígens estan al 84 a La Rioja, però ja des del 88, no, que esteu establerts a Catalunya, vull dir que té aquesta trajectòria que deia. Jo em desperto.
Molt bé.
Ai, moltes gràcies, Eduard Virgili, també, per aquesta estoneta tan positiva que ens has ofert avui dijous. Moltes gràcies, Eduard.
Que vagi bé, gràcies
que
a vosaltres.
Bé.
A reveure, fins demà.
Fins demà. Aquestes entrevistes sempre són edificants, perquè veus que hi ha gent això treballant perquè tot funcioni amb aquesta mirada neta i positiva cap endavant. És la connexió diària que establim cada dia amb l'Eduard Virgili, però ara és moment de fer parada i marxar cap a Rubí. I descobrirem una fase oculta de la nostra companya Mariona Jerez. Ara us ho explico. I una sintonia, a veure si tenim una sintonia ben xula així. O pugem aquesta mateix. Sí, perfecte. Connectem amb la Mariona, vinga, va. Mariona Jerez, Ràdio Rubí. Bon dia.
Bon dia, Núria.
Bon dia. La Mariona és una caixa de sorpreses. Tant ens parla sobre la Xina, com avui ens parlarà sobre el... No sé si en dieu pole dance o pole dance. És allò
pole dance, sí.
Pole dance,
sí.
El ball amb una barra. Imagineu-vos una barra d'aquella com la que fan servir els bombers a les pel·lícules quan hi ha emergències. Doncs això, però ballant, aprofitant la barra. Això és molt de stripper, no, Mariona, o no?
Sí i no, és veritat... És veritat que l'origen ve una mica pues, d'això, de l'estriptease i dels bars, però també ha agafat molts elements que venen d'altres disciplines, com per exemple les disciplines de circ, l'aro aeri o també el pal xinès, que és un pal però que està enroscat amb tela,
sí.
I bueno, que s'ha anat fusionant i s'ha tornat una disciplina esportiva, artística i acrobàtica completa.
Clar, i aquest avançat, no?, també esportiva, i realment no sé si s'ha d'estar en bona forma física per fer-ho. Com vas arribar tu al pole dance, Mariona? Quina és la teva relació, si ens ho vols explicar, o com ho has descobert? No sé si hi ha tradició a Rubí.
Bueno, a Rubí tenim una escola que ha guanyat bastantes competicions. Bueno, tenim la Copa Catalana aquí a Catalunya i hem aconseguit algunes medalles. Jo, per la meva part, vaig començar als 18 anys, o sigui, ja fa temps.
Sí.
I en aquell moment encara no hi havia ni escola a Rubí. Jo vaig començar a Barcelona i després vaig venir a Rubí. I la veritat és que no fa falta estar en bona forma. Tothom comença de zero i comencen en totes les edats. Hi ha dones de 50 anys, hi ha homes amb 30 anys que comencen. O sigui, està obert a tothom i tothom comença de zero. Però sí que a la llarga et fiques en forma.
Doncs mira, i ara escoltarem el reportatge d'entrevista que ens has preparat, però simplement ja per tractar-ho a nivell personal, ja que et tenim en directe, què et proporciona, Mariona, una activitat com el pole dance enfront d'altres esports que podries fer? Quina sensació tens?
Doncs primer de tot és la comunitat, és una comunitat molt, molt sana, perquè a més és un esport que comença amb dones i després s'extén, no, a altres col·lectius, i llavors és un espai molt segur i on la gent s'anima entre ella, la competitivitat no és alta, és lluitar contra tu mateix per millorar-te i sempre amb l'ajut de les teves companyes i els teus companys, i crec que és el més important, la comunitat que hi ha al pole dance, la veritat.
Ai, doncs mira, contentíssims de tenir-te perquè ens apropis cap a aquesta activitat esportiva, artística, bueno, ens fa molta il·lusió. Escoltem el reportatge que has preparat.
Endavant.
Som-hi, doncs.
Karen Guti i Lipi Camargo són dos artistes i atletes de pole dance basats a Barcelona, però amb fama internacional. Porten molts anys enfilant-se a barres de metall i fent acrobàcies i coreografies líriques i artístiques, a la vegada que també ensenyen en diverses escoles i estudis de dansa de tota la província. Ara, però, deixen uns dies les aules i pugen a l'escenari com ja han fet tants cops. Però en aquesta ocasió és diferent. No és una competició, és el seu propi espectacle. Pròlogo, que es farà el 6 de setembre al Teatre Poliorama de Barcelona. Escoltem a la Karen Gutiérrez.
Y bueno, este nuevo formato de show es, ya que en el mundo del pole estamos acostumbrados a las competiciones en formatos más largos, muchas horas de jornada, muchas personas participando, queríamos hacer un show más compacto que durara una hora y media, como mucho, con artistas seleccionados para que el espectador pueda disfrutar del show y no cansarse mucho la vista y también para poder valorar el arte del pole dance como se lo merece. O sea, no me atrevería a decir que es primera vez que se hace en el mundo, porque no estoy muy segura, pero sí en España, definitivamente.
Però anem a retrocedir una mica.
Què és el pole art i què és el pole dance? El pole dance va començar com una pràctica dels clubs de striptease a meitats del segle XX, que consistia en ballar al voltant d'una barra de metall. Però ja en els anys 90 es va començar a separar i a obrir-se a nous aparadors. Va ser durant l'última dècada del segle passat quan a Las Vegas es va obrir la primera escola que ensenyava la pràctica del pole dance com una disciplina esportiva, el que ara es coneix com a pole sport. Avui en dia existeixen diverses versions de la disciplina, com el pole art, el pole heels o pole exòtic o el pole sport. I tots els estils conviuen permetent atletes i artistes expressar-se de la forma que prefereixin. Escoltem a la Gina Joya, propietària, professora i competidora de l'estudi Vive Pol de Rubí.
El pole art és una de les variantes que tiene el pole dance. Si bien es cierto que existe el pole sport, que es hacer figuras en la barra, trucos, también hay otras modalidades que no precisamente requiere de hacer esas figuras, sino que son más bailadas o más de soltarte. El pole art va por ahí. Respecto al pole art, creo que es la parte de este deporte que nos permite el crear, proponer, expresarnos a través del movimiento utilizando la barra. Y creo que la finalidad del pole art es que podamos llegar a despertar alguna sensación en el público o alguna emoción.
Com hem escoltat, el pole art és al centre de l'espectacle Prólogo de Karen Gutiérrez i Filipe Camargo, i és aquesta disciplina que busca expressar una idea, una història o un sentiment i posar aquest propòsit per sobre de tota la resta. Karen Gutiérrez ho explicava així.
El pole art es una rama del mundo del pole dance en el que se basa en enfocar en crear desde la emoción o desde el movimiento o desde contar alguna historia y no desde temas de fuerza o flexibilidad, o sea, como que las personas que crean ya sea una secuencia en la barra o una coreografía es basándose desde ahí, desde ese sentimiento que quieren demostrar o también tomando mucho en cuenta cómo quieren que el espectador se sienta mientras lo ven.
En l'entorn del pole dance a Espanya, fins ara només es disposava d'una forma d'exposar l'art dels ballarins i els atletes. Eren les competicions. Normalment, aquestes competicions demanen una quota als participants per poder entrar a competir. I tot i que l'ambient és sempre positiu entre els pole dancers, i és una experiència que tots gaudeixen, Karen Gutiérrez, que és bicampiona d'Espanya de pole dance i també guanyadora de diversos tornejos internacionals, va voler trobar una forma de que els artistes poguessin expressar-se sense pensar en jutges, puntuacions o altres restriccions de les competicions. Per aquesta raó, juntament amb l'artista de pole dance Filipe Camargo, van crear l'espectacle de pole dance Prólogo. Per a ells era molt important crear un bon precedent d'un show on no només es prioritzés que es tinguessin llibertat creativa, sinó també que poguessin tenir una remuneració econòmica digna en lloc de pagar per poder participar.
Nosotros nos surgió la idea desde la necesidad de tener un espacio en el que podamos mostrar nuestro arte sin tener que participar en una competición. Entonces de ahí nos hizo el clic y dijimos, ¡ah!, deberíamos de crear un show que podamos invitar a todos y le paguemos a todos. O sea, que no sea en ese formato, sino en un formato en el que todas las personas que van a participar ganen su remuneración económica, porque también al final una pieza de pole dance es mucho trabajo detrás, o sea, es mucho tiempo, mucho dinero, o sea, es una inversión en sí muy grande. Y en el mundo de la compe, probablemente, dependiendo de muchos factores, puede que no recibas ningún tipo de recompensa más allá de, claro, de tener tu video, tus fotos. En cambio, nosotros queríamos que realmente saliera, o sea, que estas personas salieran recompensadas por ese trabajo tan fuerte, y también intentar cambiar un poco el mundo del pole y que este formato se haga más. O sea, nosotros no quisiéramos ser el único showcase que existe que le paga a todos los artistas, quisiéramos que en un futuro existan más showcases así.
Igual que espera Karen Gutiérrez, també altres professionals del pole dance com Anna Abogates de l'Escola del Revés a Terrassa valoren positivament la iniciativa i volen que sigui un precedent.
Que el pole dance, a banda dels seus orígens, ara mateix és una forma d'expressió, una forma de vida per molta gent que ho practica, i el fet de que facin aquest espectacle a Barcelona reunint els millors talents que tenim, penso que farà conèixer-ho molt més i penso que donarà força a aquest esport aquí a casa nostra. I també penso que és molt important fer aquest tipus d'events, penso que és molt important que estiguem tots molt units, tant escoles com artistes, perquè això segueixi creixent i agafi un altre, agafi més força aquesta disciplina davant del públic no expert.
L'espectacle Pole Art Showcase Prólogo tindrà lloc aquest diumenge 6 de setembre al Teatre Poliorama a les 8 del vespre. Les entrades estan a la venda a través de la web polartshowcase.com i oscil·len entre els 15 i els 70 euros depenent del seient. Seran 12 artistes seleccionats per Karen Gutiérrez i Filipe Camargo, que també participaran en el showcase, i serà un espectacle únic a Espanya i a Catalunya. La comunitat de pole dance espera que sigui el primer de molts.
Queda apuntat, doncs, a la nostra agenda. Avui hem conegut una miqueta més què és el pole dance de la mà de la companya de Ràdio Rubí, la Mariona Jerez, que n'és tota una experta. Molt, molt xulo, molt interessant i, sens dubte, una pràctica que donarà, des de la vessant esportiva i artística, donarà molt de què parlar segurament en els propers anys. Nosaltres seguim endavant, ara sí, tancant programa gairebé, perquè falta fer una ullada a com estan els peluts de la casa, els gossets. Des de Ràdio Calella ens porten un nou lliurament d'aquesta micropíndola informativa de consells per als gossos que anomenem Dog Tips, avui parlant sobre si a l'hivern els hem de tapar o no i també com tenir cura de la seva higiene.
Creieu que en els gossos se'ls hauria de rentar la boca? Les dents, la llengua... Moltes vegades quan passegen oloren, ensumen i moltes vegades es poden arribar inclús a ingerir moltes coses. És important per ells mantenir les genives i les dents en bon estat? I també amb les ungles. És important mantenir-les llimades i retallades? Què en penseu?
Dog Tips.
Un espai amb consells pels nostres peluts.
Quan fan clic-clic, normalment és que ja s'han de tallar. Quan comencen a torçar els dits, ja s'han de tallar.
Mar Sánchez, esteticista canina.
Les ungles, aquí tenim un problema, i és que cada gos té el que és la veneta de dintre de l'ungla amb una mida diferent, ¿vale? Ni en que la tenen més llarga ni en que la tenen més curta. Això depèn de cada quant se li tallen les ungles. Si des de ben petit comencem a tallar les ungles, aquesta veneta tira una mica més enrere i llavors ens podem tallar més curtetes. El millor és que el gos pugui córrer. Els gossos que surten molt al carrer, que corren i tal, sovint no cal tallar ungles perquè les tenen ben emulades del terra. Llavors està pendent dels espolons, que són aquestes ungles que estan penjant a banda i banda de les potes a terra, i llavors doncs no es poden esmolar. Es podria fer a casa si el gos es deixa de tallar les ungles bé, però amb molta cura de no tallar i fer-li sang. Llavors doncs heu d'anar amb una miqueta més de cura a l'hora de tallar si voleu fer les puntetes, o bé comprar-vos una lima i limar les puntetes de les ungles.
Cada cop hi ha més problemes de... Bueno, i la gent està molt més conscienciada amb el tema de les dents.
Nacho Mediavilla, veterinari.
Sí, venen molt problemes dentals molt bèstics que poden generar problemes interns, problemes de dolor a la boca... Llavors, jo recomano una higiene dental, sí, diària. Clar, depèn del gos. Hi ha gossos que tenen molta més tendència a formar sarro que d'altres. Però clar, jo estic traient peces dentals perquè és que es podreixen les boques literalment. I en gats també hi ha molts problemes de gingivostomatitis que fan molta inflamació de la geniva, i també el problema és que els gats, tant gossos com gats, és difícil rentar-los les dents, pels gats encara més. Obrir una boca d'un gat no ho suporta gaire, i en gossos que tampoc ho suporten, però alguns sí.
Existeixen diverses opinions referents al que s'hauria de fer o no fer a l'hora de vestir els animals. Hi ha qui diu que és bona idea i que podria ser sense cap problema perquè estem protegint l'animal del fenomen del vent que pugui sorgir. Vents, pluges, freds, neu... I n'hi ha que diuen que els animals al cap i a la fi estan dissenyats per això, no? Per poder suportar totes aquestes temperatures. Què en penseu vosaltres?
Els gossos no suen com nosaltres, eh?
Quico Baltrons, instructor caní.
Tenen regulant la temperatura. Els gossos el que necessiten és no tantes tonteries.
A veure, hi ha gossos que realment són fredolics. Jo, hi ha gossos en els quals sí que recomano l'abric. Sobretot els gossos de pèl curt, tipus chihuahua, pincher. Aquests gossos són molt fredolics i tremolen molt fàcilment i agafen fred molt fàcilment.
Jo aquí tinc gossos de raça petita i a l'hivern, en ple hivern, tenen casetes xules de fusta i ells estan dormint a fora, no necessiten perquè es regulen la temperatura. Així que anar a la caseta quan plou, quan ells volen, eh? Evidentment, si tu l'acostumes a estar amb estufa i sota cobert cada dia, doncs voldran això, però els gossos estan preparats realment per viure a l'exterior.
Cada individu és un món. Llavors, els que realment veus que tremolen, que passen fred, doncs, bueno, sí. I després, si volen per moda, doncs no passa res. Estan molt monos, molts, eh? Sí.
I, bueno, i avui en dia veig hasta gossos en carritos. Una cosa és que el gos estigui invàlid, però ja de norma he vist molta gent amb gossos normals, com si fossin bebès, amb un carrito. És absurd, és ridiculitzar els animals. Ni ficar-li vestits, jo almenys, no sé, és que els gossos cada vegada estan perdent la seva essència.
Dog Tips.
Un espai amb consells pels nostres peluts.
Gràcies als companys de Ràdio Calella per oferir-nos aquest Dog Tips cada setmana. Déu-n'hi-do, també hem pres bona nota, eh? Entre com cuidar els gossos i com cuidar les plantes. Doncs això, hem tingut molts consells de cures durant aquest estiu. Seguim endavant. Qui no ha faltat ni un sol dia durant l'estiu tampoc és la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Sí? Preparada per l'agenda?
Sí.
Vinga, comencem amb un concert de Pepet i Marieta.
Entra fort.
A Tortosa, això, que és territori conegut.
És conegudíssim. Doncs Pepet i Marieta actuen a les festes majors de la Verge de la Cinta dintre de la seva última joguira, ja que ja preguen. I bueno, és una banda que fusiona la rumba, el rock, l'esca i els ritmes mediterranis, i l'actuació és avui a les 11 de la nit al Parc Teodoro González. I el regidor de festes ens explica doncs una miqueta aquest concert.
Enguany fan l'última gira perquè aquest grup s'ha dissolt i pensem que era molt important que també actués a Tortosa, tenint en compte que aquí va ser on va guanyar als seus inicis un dels primers premis de les primeres edicions de l'Ebre Músic.
Doncs això ens deia en Jordi Jordan, que és el regidor de festes, de la importància de que Pepet i Marieta toquin a les festes de Tortosa.
Josep Bordes, que està al darrere d'aquest projecte musical, que ara ja fa molts anys que funciona, no? I és dels més celebrats aquí a Terres de l'Ebre. Molt bé, Pepet i Marieta, és veritat, fan la seva gira de separació ja. I vinga, ara marxem cap a l'Alt Empordà, cap a Sant Pere de Rodes.
Doncs sí, aquest conjunt monumental és la seu del cicle Espais Sagrats, que proposa recorreguts per patrimoni barrejat amb concerts i visites guiades. I la proposta que us expliquem és que demà a 2:07 de la tarda hi haurà el Homines Ambulantes a càrrec de l'Antoni Madoño Ranchal, que farà un recorregut per l'església i totes les seves parts, el claustre, la cripta, capelles, però al mateix temps sentim cants propis del monestir i de la liturgia de Sant Miquel, que és el sant que està dedicat a tot el conjunt.
Molt bé, una proposta ben especial també, la que ens du cap a Sant Pere de Rodes. I ara tanquem a Girona, capital.
És una comèdia convencional, sí, que pots venir a veure
ell i jo,
tota la família, dos personatges que comparteixen una habitació d'hospital.
Doncs bé, aquest que sentíem són en Peyu i l'Albert Pla, si no els heu reconegut, que en el Teatre Municipal de Girona doncs presenten Hamlet amb B alta, entre vist de les lletres, que és un espectacle que precisament és una paròdia en què, com explicàvem, doncs, són dos desconeguts que es tormenten mútuament a una habitació d'hospital i doncs és una relació de venjança, humor negre i una miqueta, doncs,
molt bé.
Això, per passar-nos-ho bé. I això també és demà, a 8:45, en el Teatre Municipal de Girona.
Genial, doncs també prenem bona nota. Moltíssimes gràcies, Lídia. Demà és divendres, últim dia, i farem una agenda especial o què?
Ploraré.
Ai, plorarem juntes. Molt bé. Gràcies, Lídia. Fins demà. Una abraçada.
Fins demà. Una abraçada.
I tanquem ara ja sí, a falta de 2 minutets per arribar a les 11 del matí, sí, 5:30, vinga va, ni per tu ni per mi, 5:30, per arribar a les 11 del matí el que fem és connectar la darrera connexió de la jornada amb l'Enric Rubió de Cardedeu. Enric, hola de nou.
Hola de nou, i per últim cop avui.
Ai, així ràpidament, tenim alguna impressió més sobre això de la tornada a l'escola o què?
Doncs mira, sí, tenim una impressió, i no és un àudio, és un comentari, i ens ho escriu la Bruna, que pel que entenc és mare, la Bruna del Port de la Selva, i ens diu el següent, diu: l'estiu és una mostra clara que l'educació no és només una cosa de l'escola, és un bon moment per forjar vincles i treballar valors entre pares i fills, així que com a família sempre ens costa un xic deixar enrere aquests mesos.
I tant que sí, tant que sí. Hi ha qui ho veu amb alleujament, no? En plan de, uf, ja està, ja no ens hem de fer càrrec dels nens, però hi ha qui realment ho ha gaudit, poder gaudir de les criatures, de la canalla.
I tant.
I ara sap greu deixar-lo, doncs, en altres mans. També t'ho dic, que la cosa canvia a mesura que els nens es fan grans, eh?
Sí,
no,
sí,
que guanyen autonomia, ja estàs més acostumat a deixar-los que campin sols.
Home, i tant. Entenc que al principi, home, un fill com a, deixa'm dir-ho així, com a projecte, no? De vida, o d'alguna manera com a parelles, o...
Sí, sí.
O també per famílies unifamiliars, doncs clar, vulguis o no, et requereix molt a l'inici, després doncs ja volen del niu, no? I et dona més autonomia.
Doncs sí. En fi, autonomia que ara perdran els mestres, en setembre per vosaltres, però en fi, intenteu gaudir-ho tant com pugueu.
I tant que sí.
Molt bé. Tema per demà, Enric.
Tema per demà, depressió post-vacances.
En sèrio, que ja deia la Lídia, diu, acabarem plorant, sí?
Sí. Jo posaria depressió post-obert per vacances, gairebé. Sí.
Vinga, fem-ho així. Doncs
ja
vinga, avui, que demà és l'últim dia. Enric, ja ens posarem tristos demà. Avui a disfrutar de moment. Gràcies.
Salut, fins demà.
Ara sí, 3:30 seran les 11. Ara sí que us diem adeu, que acabeu de passar bon dijous, i ens retrobem demà a les 9 en la darrera edició de l'Obert per Vacances. Estarem nerviosos, estarem sensiblons, així que espero que esteu fent-nos costat també amb nosaltres a l'altre costat de l'antena.
Poc a poc van caient tots els murs que vam construir.
La xarxa de comunicació local.
Vas cansat, no tens temps, volen les hores. Deu ser brut, tot ho mires sense ganes. Lluny dels anys de combat a la intempèrie, ara et quedes adormit a mitja sèrie. A fora hi ha una plaga que propaguen pantallers i mentidors de contingut. Confinares els dos peus en els despatxos i els carrers es van quedar sense ningú. Tu pensaves que això a tu no et passaria, que era cosa de batalles del passat, que el que havíem construït perduraria, i ara et repten per parlar en valencià. Tu te ho mires noquetat contra les cordes, però encara et queden uns cops apagats. No és la mística, és gimnàstica domèstica. No hi ha fera que vulga viure en un sol. I si apagues tot el que tingues sencer, per encendre allò que havies apagat. No és moment de llençar la tovallola. Tanca els punts, joc de peus, posa't en guàrdia. Assegura't del miratge d'uns temps dòcils. El comboi de celebrar a mig camí. L'anestèsia de mirar a una altra banda. El sentit de les cançons sense sentit. I si apagues tot el que tingues encès per encendre allò que havies apagat. No és moment de llençar la tovallola. Tanca els punys, joc de peus, posa't en guàrdia.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.